Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Tribunal Constitucional es reunirà demà a partir de la 1 del migdia per estudiar la impugnació del ple d'investidura de Puigdemont. El Consell de Ministres havia recorregut aquest migdia la candidatura del dirigent de Junts per Catalunya, tot i el dictamen contrari del Consell d'Estat. El president del Parlament, Roger Torrent, en una compareixença a primera hora de la tarda, ha dit que manté la investidura de Carles Puigdemont, tot i aquesta impugnació. Torrent ha assegurat que no té cap fonament jurídic, que és un frau de llei i que atempta, ha afegit, contra la democràcia. I amb tot aquest panorama, Carles Puigdemont i la resta de diputats de Junts per Catalunya han demanat formalment al Tribunal Constitucional poder personar-se per presentar al·legacions davant d'aquesta impugnació. També han decidit recórrer-la al Suprem. La formació demana que s'anul·li el que és l'acord d'avui del Consell de Ministres per la impugnació del ple d'investidura. Canviem de qüestió. Barcelona era el primer objectiu d'Estat Islàmic abans que París. Ho revela així una publicació referent mundial en terrorisme islàmic, CTC Sentinel, de l'Acadèmia Militar de West Point. L'organització jihadista havia dissenyat una campanya d'atemptats a la Unió Europea com a resposta als bombardejos de la coalició internacional a Síria. La capital catalana ja havia estat triada per començar la cadena d'atemptats, tot i que finalment aquests crims van començar per l'atemptat del gener de 2015 contra la revista Charlie Hebdo a París i altres a la capital i altres ciutats franceses. A Corea del Sud, almenys 37 persones han mort i més de 70 han quedat ferides en l'incendi d'un hospital a la població de Miryang, a gairebé 300 quilòmetres de Seül. I avui ha estat protagonista la pluja i la neu, que han provocat nombroses incidències a les carreteres, unes 300 trucades al 112 d'emergències, la interrupció del servei en el cremallera de la Vall de Núria i també la suspensió del que és l'activitat escolar en diversos municipis del Berguedà, entre moltes altres situacions anòmales. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismaén. Truca'ns al directe del programa al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaén.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Al Sabies que us explicarem curiositats dels pops, la galeria de l'expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat el José Luis Gallego, reconegut periodista en temes de medi ambient. Ens acompanyaran, com és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Un consell també de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic Mario Ramírez. Iniciem el repàs de notícies. Tanatori per gossos a Barcelona. Si mor un animal de companyia, és l'Ajuntament qui té un servei de recollida o bé els veterinaris s'encarreguen de gestionar la seva incineració. Des de fa mig any s'ha posat en funcionament a Barcelona el primer tanatori per animals de companyia de tot Catalunya. Es tracta d'un centre per poder-los acomiadar en intimitat, incinerar-los i poder obtenir les seves cendres amb una urna. És el tanatori Amics per Sempre, situat al barri de la Verneda. En els 6 mesos que fa que funciona, el tanatori ja ha fet 200 incineracions, la majoria de gossos. Els nostres animals salvatges sense protecció. Aquests últims dies han esdevingut diversos fets per la seva cruesa i brutalitat envers els animals salvatges han copsat l'atenció. El primer va succeir a Huesca, en un vedat de caça completament tancat, on van ser acarnissadament matats al voltant de 300 cèrvols i muflons, la majoria femelles prenyades. PACMA, el partit animalista, ha comunicat que presentarà una denúncia a la Junta d'Andalusia per la possible vulneració de la normativa vigent en les autoritzacions d'aquest tipus de monteries. També dimarts passat, un petit porc senglar que havia quedat atrapat en un canal de rec a Pinyana, a Lleida, va patir una brutal pallissa fins a morir en mans d'un individu que va difondre aquesta agressió a través de les xarxes socials. La mobilització ciutadana i l'actuació dels agents rurals van permetre finalment identificar i denunciar el presumpte autor. També aquesta setmana es produïa l'atropellament, suposadament intencionat, d'un llop en una carretera de la Sierra de Gredos a Castell i Lleó. Les imatges de l'atropellament també van ser gravades i es van difondre a la pàgina de Facebook Gredos sin Lobos. L'organització ecologista Fondo Mundial per la Naturaleza ha demanat a Seprona i a la Junta de Castell i Lleó que s'investigui el cas. Això passa perquè el Codi Penal espanyol no contempla la protecció dels animals salvatges o espècies cinegètiques. I el govern espanyol surt escuat d'Europa per defensar l'impost al sol. Si ja és inversemblant que Espanya, el país del sud d'Europa que té més hores de sol, posi impediments amb la utilització d'aquest bé natural, no es pot comprendre que el Partit Popular es presenti a Europa amb la sol·licitud aprovada per decret real que obliga els autoconsumidors a pagar un impost al sol per l'electricitat que ells produeixin. Aquest dimecres el Parlament Europeu aprovava la Directiva Europea de Renovables que proposa que pel 2030 el 35% del consum energètic de la Unió Europea procedeixi de tecnologies verdes. El text dedica un apartat a l'autoconsum en el que especifica que els consumidors tenen dret a utilitzar l'electricitat que ells mateixos produeixin i emmagatzemin sense haver de pagar cap càrrec, tarifa o impost. Amb aquesta aprovació, Europa veta i considera il·legal el polèmic impost al sol proposat pel Partit Popular i aprovat pel govern espanyol i que no va ser acceptat ni pel mateix grup d'eurodiputats del PP. A tall d'exemple, cal recordar que Alemanya disposa d'un milió de plaques solars, sent un país amb molt menys sol que Espanya.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Sabies que els pops disposen de 3 cors i que el seu cervell és el més gran i evolucionat de tots els invertebrats?
La seva adaptació al medi és considerada única i prodigiosa i amb la seva capacitat d'observació i d'aprenentatge memoritzen situacions, sortejant obstacles i prenent decisions molt encertades. Els pops són octopodes, que vol dir 8 braços, amb els que han demostrat ser capaços de resoldre dificultats, estirant i accionant obertures, desenroscant recipients i fins i tot trobar la sortida d'un laberint, a més d'identificar formes, colors i ser capaços d'imitar els patrons de comportament d'altres espècies. Aquests intel·ligents animals han demostrat ser uns veritables especialistes en el contorsionisme, l'escapisme, el camuflatge i el mimetisme. Poden canviar el color de la seva pell i transformar la seva anatomia segons la seva necessitat de traure, enganyar o passar desapercebuts. De temperament tímid i solitari, acostumen a romandre dins el seu cau, sortint per la recerca del menjar i la reproducció. Gran part del seu temps el dediquen a observar, vigilar, aprendre i enregistrar tot el que passa al seu voltant. Activant el seu espectacular sistema de propulsió, poden fugir a gran velocitat. En situacions crítiques, poden arribar a desprendre's d'un dels seus braços per posteriorment regenerar-lo. En el període de posta i incubació dels ous, la femella es dedica exclusivament a la vigilància del seu cau, fins i tot deixant de menjar. Després de l'eclosió i naixement de les noves cries de pops, la majoria de les mares moren com a conseqüència del seu llarg i sacrificat període d'inanició. La natura i els animals sempre ens ofereixen sorpreses i coneixements extraordinaris. Només cal observar-los amb respecte i admirar-los.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Què podem fer per ajudar a conservar els cetacis als nostres mars?
Va, a nivell particular, podem fer molt més del que pensem. Per exemple, podem reciclar i reutilitzar, que està molt bé, però l'essencial és reduir el nombre de residus que generem cada família, no? És a dir, evitar envasos innecessaris, aquests envasos de plàstic d'usar i tirar, escollir els productes més sostenibles a nivell mediambiental que trobem al mercat. També un altre punt molt important és no assistir als delfinaris ni empreses de delfinoteràpia o que ofereixin activitats de nedar amb dofins en recintes. Practicar turisme responsable, si fem albiraments de cetacis amb alguna empresa turística, assegurar-nos que respectin els animals, no banyar-nos amb cetacis, que a part de que està prohibit, és que no ho hauríem de fer mai. No donar de menjar als animals i que no s'apropin perillosament als animals, no? Una altra forma d'ajudar-lo seria reduir o eliminar el consum de peix. I si es consumeix, assegurar-nos que les tècniques de pesca per capturar aquests animals siguin les més sostenibles possibles. La mida que sigui l'adequada, no siguin massa petits i que el peix no estigui protegit o que estigui amb seriosa baixada a la seva població. Sempre que veiem alguna acció que va contra aquests animals, s'ha d'avisar, perquè els organismes competents s'han de fer càrrec de la situació. Si veiem un cetaci avarat a la platja, sigui viu o sigui mort, amb un comportament anormal també hauria de ser, trucarem al 112, que és el telèfon d'emergències de Catalunya. Recordem que els cetacis al Mediterrani són animals protegits.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associaciocetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associaciocetacea.org.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui fem un record a un conjunt, millor, a una orquestra de gran significat a Catalunya. És l'Orquestra Plateria, un projecte del Jaume Sisa i el Gato Pérez. Nascuda a Barcelona, al carrer de l'Argenteria, per això es diu Plateria, es pot dir que fou el conjunt de més llarga trajectòria i prestigi del segle passat, des dels seus inicis, als anys 70, fins a primers d'aquest segle, a on es va dissoldre. Era un conjunt més anomenat per qualsevol festa major i la seva presència significava sempre un gran èxit. Escolteu-la ara amb El tren de la costa i Estremécete. Amb dos són un rock and roll d'aquell moment.
Sonrió, pero al acercarme yo no sé qué pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor, ¿qué voy a hacer? Thank you.
me tiemblan las rodillas acercándome. No puedo sostenerme por mi propio pie. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor. ¿Qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. ¿Qué voy a hacer?
Som a l'espai de l'entrevista amb, com sempre, Manel Casas, Carme Méndez, bona tarda.
Bona tarda.
I a l'altra banda avui per parlar amb el José Luis Gallego. Bona tarda, José Luis.
Bona tarda.
José Luis és periodista ambiental, és escriptor i enginyer de forest per la Universitat Politècnica de Madrid. Té una trajectòria de més de 25 anys a Barràdio, activitat que compagina amb les seves col·laboracions setmanals d'articles d'opinió en diferents mitjans de premsa escrita. És director, presentador i guionista de documentals de la natura i del medi ambient. Està considerat una persona molt influent en temes de medi ambient, pel que ha rebut també diferents premis i distincions per la seva tasca informativa. El passat mes de desembre rebia el premi Los Mejores de Comunicació 2017 per la plataforma Sosequia, del que és un dels impulsors. Sobre aquest tema parlarem, evidentment, sobre aquesta plataforma i sobre totes les qüestions que ens vagin sorgint, com sempre.
Suposo que seran moltes.
Seran moltíssimes, com sempre. José Luis, en primer lloc, aquesta plataforma té... estic comptant, 9 anys, 2008, oi?
Uh-huh.
2008, que vau impulsar juntament amb el Javier Martín Vide, que és catedràtic de física, també. Explica'ns una mica, perquè és una mica un recull de totes les dades sobre la climatologia, o en aquest cas sobre el problema de la sequera, que és molt evident, no?
El propòsit de la plataforma és vincular el ciutadà amb aquest problema de la sequera que ens allunyen a les aixetes, no? El fet de tenir una aixeta és un dissuasori del concepte de sequera. Com que sempre raja aigua, obrim l'aixeta i surt aigua, nosaltres el concepte de com estaran els embassaments, els rius, doncs no el tenim al cap. Llavors, això que en principi va estar doncs, un accés a un confort i a una qualitat de vida doncs, inenarrable, no podem pensar viure sense aixetes, no ens ho podrem imaginar, no? I, en canvi, aquesta ciutat, la ciutat de Barcelona, fins fa poc hi vivia sense aixetes, no? La gent hi anava encara al recontal a rentar la roba. Però aquest accés a l'aigua, que és un dret humà, declarat per Nacions Unides des de fa 2 anys, és impensable que ens el treguin. I estem més a prop del que ens podem imaginar de perdre aquest dret. Perquè nosaltres ho donem com un fet que ve de fàbrica, no? És a dir, mai, quan et compres un pis, mai preguntes, escolta, què hi ha aixetes? No, això ja s'ha... Bé perdonat. Però aquestes aixetes estan connectades a un sistema que depèn d'un altre sistema, que és el de les reserves, via embassament, via aqüífer, que estan directament vinculats a la natura, i la natura penja, ja, a dalt de tot, del clima. I com que el clima està canviant, aquest dret es pot veure afectat.
Això que acabes de dir és molt fort, d'entrada. És a dir, podem veure afectada el nostre dia a dia, en aquest cas. És a dir, podem veure com aquest subministrament d'aigua, no? Pot arribar a ser delimitat d'alguna manera, no?
L'any 2008, a la ciutat de Girona, va estar a punt d'entrar el decret de sequera, el decret de restriccions. L'any 2007-2008 vam tenir un episodi de sequera molt sever, els embassaments van baixar del 30%, no és la situació que estem ara, que estem al 5%.
A Barcelona es van tancar les fonts públiques.
Aquí. Aquest és el decret de d'excepcionalitat, que és la part del decret de sequera d'excepcionalitat, de l'apartat d'excepcionalitat, que ara no es contempla en principi. L'altre dia l'Eloi Badia, que és el regidor que s'encarrega a l'àrea metropolitana de Barcelona i a l'Ajuntament, ja va dir que estem treballant amb hipòtesi de que això pugui arribar, però no de que sigui un fet cap al que estem abocat. A Girona van estar a punt d'entrar el 2007, a restriccions de l'Enric Pardo i la regidora en aquell moment, jo recordo perfectament que vam parlar uns dies abans i gairebé l'home estava emocionat, perquè era emocionat en el sentit ploraner de llàstima, no? Perquè la primera vegada que la ciutat de Girona es podia veure abocat a un escenari de que això, a les 8 del matí et donen l'aigua, te la tallen a les 10, te la torna a donar a la 1 o a les 2, te la torna a tallar a les 4, i ja fins a les 9 no te la tornen a donar. Això que ha dit d'aquesta manera queda com una cosa... Bueno, us imagineu viure amb aquesta situació a la ciutat de Barcelona? La gent omplint galledes, banyeres, que el nen vinga, mama, em vull fer una dutxa. No, ara no et pots dutxar. Que a la nit algú s'aixequi i digui, vull un got d'aigua. I si no has tingut la virtut d'agafar i omplir quatre gerres, haver de baixar a la benzinera a comprar aigua. Aquest és un escenari que a nivell urbà els polítics, els regidors, els alcaldes, no se'l volen trobar de cap manera, perquè és un escenari que descarregaria moltíssima tensió al carrer i sobretot moltíssimes emocions. Pel que he dit abans, l'aigua de vida, és a dir, que és l'aigua de cuinar, l'aigua de boca, doncs és ben donat i no ens podem imaginar viure amb aquestes situacions. En canvi, des del que pretenem des de Sosequia és de no fer alarmisme, però jo crec que l'alarmisme és desmotivador, però sí posar d'una manera gràfica, jo crec també que l'accés de dades entorpeix el coneixement, però d'una manera gràfica veure això, com estan els embassaments i cap on anem, com havien d'estar, on estem i cap a quin escenari. I tenim les eines. El que passa és que els ciutadans no poden anar a la web de l'EMET o no poden anar a la web d'embalses.com o no poden anar a l'SMC o no poden anar a la pàgina europea de previsions. Clar, per això són moltes visites. Nosaltres el que fem és recollir tota aquesta informació i posar-la a l'abast del ciutadà perquè sàpiga exactament com estem en aquest moment.
Però José Luis, és una pàgina web que no ho hem mencionat, és una pàgina, sí, on s'hi pot accedir,
sosequia.com.
I allà és el que deies. Periodísticament és important, perquè és el que tu dius, de vegades la gent té informació quan vol informar-se sobre el tema de la sequera. Uh-huh. On anem? A quines fonts anem a buscar? Anem al servei meteorològic? Anem a no sé qui? Aquesta pàgina ho engloba tot. Uh-huh.
Com estan els embassaments? Com està Sau? Com està Susqueda? Com estan els aqüífers? Estem fent servir els aqüífers? Estem fent servir les desaladores? A quin tant percent? Estem recuperant l'aigua de les depuradores? En quina situació estem? Llavors, quan entres i veus que en aquests moments ara estem gairebé mobilitzant, excepte l'aigua de regenerada, l'aigua de depuradora, que es pot reciclar, entre cometes, doncs estem, la resta està tot en ple funcionament. És a dir, que aquí tenim tot el recurs en marxa, les desaladores, el 70-80%, és a dir, que ja tenim tota la llenya al foc. No queda gairebé res per cremar. I l'escenari és inquietant per la gent que treballem amb aquesta previsió.
José Luis, el que estàs dient és superinteressant i és vital i evidentment has dit una paraula clau, que és motivar a la ciutadania. Uh-huh. Perquè jo m'imagino que encara ara, actualment, sobretot les generacions joves que han viscut amb abundància d'aigua, els és molt difícil imaginar-se aquesta, uh-huh, aquesta situació, aquest escenari que tu has... Però jo dic, aquesta plataforma que heu posat en marxa, uh-huh, realment és la voluntat vostra, uh-huh, d'arribar al, sí, ciutadà. Uh-huh. Però quin recolzament teniu per part de les administracions, per part dels polítics, per part d'organismes importants, mm, perquè realment es motivi la gent i li doni la importància que té aquesta informació? Aquest és un dels problemes, i aquí ho hem denunciat diverses vegades, no?, que l'ecologisme, malauradament, no es toca massa amb els mitjans de comunicació ni amb els governs.
Mm-hmm. Tens tota la raó, Carme, i què t'haig de dir jo, que tu no sàpigues que estàs al capdavant d'una organització de fa molts anys, no? Però jo hi he arribat a la conclusió de que el medi ambient és massa important com per deixar-ho en mans dels polítics. És una qüestió que ens hem de posar com la salut, o l'alimentació, o la higiene, o la seguretat personal. Hem de fer nosaltres per intentar, hem de posar tot el que estigui al nostre abast per intentar que aquests estàndards de qualitat ambiental, de la cura de la natura, dels drets dels animals, de l'accés a l'energia, de l'accés a l'aigua, doncs que això nosaltres estiguem a favor, perquè els polítics ja sabem quines són les seves prioritats i quines són els seus escenaris, que no van més enllà dels 4 anys que els hi cau per mandat, no? Llavors, amb ells els necessitem, són imprescindibles per tirar endavant polítiques que siguin harmòniques amb la prevenció i la conservació de la natura, però no vull dir que no hi podem confiar.
És que a vegades són negatives les polítiques. Interfereixen.
En tot cas, nosaltres, des del dia a dia, com a ciutadans, podem fer moltíssim, molt més del que ens podem imaginar. En el cas de l'aigua tenim un exemple claríssim. L'any 2007-2008 vam tenir aquell episodi de sequera i els ciutadans ens van matricular d'honor amb qüestions de responsabilitat. La ciutat de Barcelona està entorn a 103-104 litres de, en dia de consum d'aigua. En l'any 2004-2005 saltàvem dels 140-150. Santa Coloma de Gramenet ha baixat de 100 litres, ha estat 90 i escacs. Saragossa està per sota de 90 litres habitant dia. És a dir, és veritat que van tenir una expo molt important que els hi va generar una consciència molt brutal, no? Però en tot cas, jo crec que el ciutadà molt més no el podem collar. El ciutadà té un rang, és a dir, un àmbit d'actuació limitat, que és la gestió que en fa del recurs. En canvi, el 77% del consum d'aigua a nivell d'Espanya i a Catalunya, gairebé igual, doncs és ús agrícola.
Però tu creus que a vegades no és més el preu de l'aigua que la conscienciació?
El preu de l'aigua és un factor a tenir en compte, però no és dissuasori. Farem una prova en aquesta taula, si voleu. Jo us puc... vosaltres segur que sabeu quan costa omplir el dipòsit del vostre vehicle, de la moto, del cotxe. Més o menys el que pagueu de mòbil, més o menys. I també aproximadament el que pagueu de la llum, no? I d'aigua. Us atreveu...
A vegades puja més...
Us atreveu a dir-me...
Això sí que ho sabem.
Sí, però cert que exactament potser jo no li sabria detallar, clar. No? Perquè sí,
i a més a dir... Bueno, ja comença a picar, eh?
No, ja, però tu estàs parlant del rebut. Dic d'aigua. El rebut de l'aigua és un vector on venen afegits molts impostos.
Com la llum, com la llum.
Exacte. Però en el cas de l'aigua és aberrant. Hi ha municipis que carreguen la taxa d'escombraries al rebut de l'aigua. Llavors, això entorpeix el concepte d'estalvi pel ciutadà. Perquè com que ja no saps què estàs pagant, si estàs pagant aigua, si estàs pagant IBI, si estàs pagant taxa d'escombraries, si estàs pagant enllumenat públic, si, què estic pagant quan estic pagant el rebut de l'aigua? És per això que nosaltres demanem també que la tarificació de l'aigua sigui clara, sigui honesta, sigui transparent, com hauria de ser l'aigua, de manera que cadascú sàpiga quins són els esforços que cal fer per reduir aquest preu. No? Partint de la base de jo en concret crec que l'aigua és massa barata a Espanya. O sigui, l'aigua a Finlàndia, a Alemanya, a Finlàndia, que l'aigua és un país d'aigua, com si diguéssim, doncs, és tres vegades més cara que l'estat espanyol, perquè us feu una idea, no? Llavors, això no significa que jo estic demanant que pugi el rebut de l'aigua? No. Això significa que jo vull tenir un rebut net de l'electricitat, del gas, de l'aigua, de la mateixa manera que quan vaig a comprar-me unes sabates i em diuen el preu, això per mi pot ser dissuasori. No, home, evidentment que m'agraden aquella Sabago, moltíssim que m'agraden. Però quan em diuen el preu, dic, mira, jo no hi puc arribar, no és el meu. Ja m'agradaria tenir-les, però no puc. Doncs exactament el mateix amb l'aigua. Mira, és que jo tinc l'hàbit de banyar-me cada dia, i tinc una piscina, i m'agrada aquesta gespa que tinc fluorescent i la vull mantenir. Escolta, doncs vostè, si vol fer això, aquests usos, ha de pagar. Però ha de pagar no el mateix que el seu veí, ha de pagar el triple, perquè està fent malbaratament. Ja sé que és un caprici que vostè se'l pot donar. Si ho vol fer, aquí, de manera que premiem a qui estalvia amb una taxa de l'aigua mínima i carreguem i penalitzem doncs, el malbaratament. Aquesta seria el motiu. Però, en canvi,
posant una quota.
Però aquí avui ja no és així. Si tu ets una persona que viu a sola, una vídua que viu a pobreta meva, a casa seva, i que fa tots els esforços perquè té aquesta consciència de que salvem el planeta i salvem el medi ambient, i fas estalviant, com que tens un mínim, que mai arribaràs, perquè no, el mateix que el teu veí del costat, que viu amb quatre persones, com que tens aquest mínim, és dissuasori. Per què no podem treballar per la qüestió de preu? Per això és tan important posar en valor el recurs natural.
Sí, sí.
I veure les imatges dels embassaments, dels rius, dels aigüemolls de l'Empordà. Tenim els aigüemolls de l'Empordà en una situació caòtica.
Abans que els companys que suposo que tenen moltes ganes, voldria introduir un altre element que podria ser un agreujant. No, a part de les condicions climàtiques, la sequera, etc. No hi ha un fet a Catalunya, que és la contaminació de les aigües subàlvies, degut als purins per les granges intensives de porcs que estan perjudicant aquest dipòsit, aquest reservori que tenim, que en certes àrees ja no es pot consumir aquesta aigua. Vosaltres l'introduïu, aquest element,
no només a la plataforma? No només l'introduïm, sinó que l'assenyalem. La contaminació dels aqüífers per purins és el càncer de les nostres aigües. És com pixar-se a la cantimplora.
Sí.
És exactament igual. Surts d'excursió i fas pipí a la cantimplora. Això és el que hem fet amb, el, amb els aqüífers, sobretot de l'Empordà i d'Osona, no? De determinades comarques. Quan jo vaig fer Rio Vall per TV3, recordo que vam recórrer tot el Ter i quan vam arribar a Roda de Ter, que és un dels pobles que jo veig més en el sentit més fluvial de Catalunya, molt vinculat al riu, molt de cara al riu, un poble molt maco, amb molta densitat de biodiversitat en la ribera del riu encara, i vaig començar a veure fonts tancades. Aquell riu que feia una pudor que no era normal. Aquelles granges de 5.000 truges allà produint, i els purins, al moment que sortia un núvol, vinga, obrir clavegueres i que els purins... Això va estar un suïcidi a nivell públic. No poder accedir a aquells aqüífers. La mala notícia és que els aqüífers quedaran contaminats de per vida. I això des de l'Agència Catalana de l'Aigua ho saben. I estan desesperats. Rentar
aquests... Però no es fa res per evitar-ho.
No es fa res per evitar-ho, Carme, que t'haig de dir...
I continuem amb les granges.
Insisteixo en que tu, que t'haig de dir que tu no coneguis. Aquesta contaminació té noms i cognoms.
Sí,
té noms i cognoms molt grans i que farien tremolar...
Que de treballar en un article...
I que farien tremolar... Doncs, però quan tu vas a un supermercat a comprar-te una pizza, doncs aquesta pizza tan famosa... Doncs darrere d'aquesta pizza hi ha aquestes granges que han contaminat aquests aqüífers. I això és així.
Josep Lluís, però és que nosaltres també estem molt preocupats i ho hem treballat molt i ho estem treballant contínuament. Però això té que tindre un límit. Uh-huh. Perquè mentre s'està contaminant cada cop més, també hi ha una pressió per créixer més encara aquest sector porcí,
sí,
que ja s'ha convertit en una cosa importantíssima que uh-huh. exporta per arreu del món uh-huh. i que encara es volen fer més granges uh-huh. i que està ja en uns moments que fins a on pot arribar una cosa i a on pot arribar l'altra.
Això és el concepte...
O és que això és un suïcidi col·lectiu?
Aquest és un concepte de desenvolupament que ens ha portat cap aquí. És cert que ara ja hem vist el semàfor vermell i jo crec que s'estan fent accions per intentar recuperar el pas. El problema és que, com deia abans, recuperar un aqüífer contaminat per purins és gairebé impossible, perquè treure doncs, aquella contaminació d'allà baix és absolutament impossible.
De nitrats.
Llavors, quin és el que hem de canviar és de paradigma, no de model, de paradigma, és a dir, quin és el concepte de desenvolupament? Obrir una granja de 5.000 truges, produir, inflar-les, enviar-les a Holanda, convertir-les en embotit i comprar després nosaltres aquest embotit, quin demoni de negoci estem fent amb aquest model?
És una organització mundial de comerç.
Clar, però nosaltres...
Cada vegada més barat, veritat, amb vaixells, amb un avall de les mars, i vinga, i ara tu compres, camions. I et canvio, i etcètera.
Sí, jo recordo una topada amb un home molt poderós que va tenir aquest país, que ara està passant un moment difícil tant ell com la seva família, sobretot els seus fills, i que era el president de la Generalitat, que en un moment donat em va arribar a dir que jo el que volia, jo era un decrecionista, que el que volia era entorpir el desenvolupament d'aquell país. Aquell home tenia el concepte de que sortia amb el seu cotxe...
Economia productiva.
Exacte, sortia amb el seu cotxe oficial i veia les xemeneies traient fum i sentia aquesta pudor quan travessava Osona, perquè l'havia de travessar, perquè anava cap al Pirineu.
I
sentia aquesta pudor absolutament, que és un marcador olfactiu
de que
alguna cosa no estem fent bé, i ell deia, un país en marxa, no pensava en l'impacte ambiental d'aquesta activitat.
Ho hem viscut, això.
Llavors, aquest concepte, sincerament, jo crec que està canviant. Que està canviant més lentament del que hauria de ser, estem d'acord. Però vull pensar, i estic convençut, si no, no em dedicaria a la divulgació ambiental, perquè llavors seria predicant el desert, no? Doncs de que està canviant, que cada vegada són més els ciutadans que comencen a veure que això va de debò i que això no ens porta enlloc, o millor dit, que sí que ens porta, cap a un penya-segat, no? Anem per una carretera, com deia la Raquel Carson, aquella pionera que va escriure La primavera silenciosa, que diuen que és el llibre que va fer despertar consciència als Estats Units l'any 74 i que deia que anaven per una autopista enllumenada, perfectament asfaltada, però que porta el penya-segat. I som tan burros com a espècie de que anem a 140 per aquesta autopista. En canvi, els trencants que estan plens de bats i de basals i de pedres i que segurament no podem anar ni a 20, no els agafem. anem per l'autopista. I per què? Perquè anem, cal anar per l'autopista.
Ens estrellarem.
És absolut, és absurd, aquest model. Tu has dit abans suïcida. Per això hi ha conceptes que estan sortint ara, com aquest de l'economia circular, el paquet de l'economia circular que acaba d'aprovar la Unió Europea, que em fan despertar l'esperança, no? I sobretot polítiques de fora, aquí cap, un desastre absolut, no? Però polítiques de fora que em fan pensar que
és possible. Et vull plantejar una altra cosa.
Digue'm.
I ja n'hem parlat. L'ús agrícola de l'aigua. Cada vegada hi ha menys aigua.
Agrícola i ramader.
I ramader també, sí. Cada vegada hi ha menys aigua. Aleshores, els sistemes de rec no crec que no estan al dia per poder malbaratar l'aigua com crec que s'està malbaratant.
Aquest és un... Fixa't, la població mundial està augmentant i el recurs d'aigua està minvant. De manera que, com que no... Els que, per desgràcia, doncs, pensem que això del miracle del pai dels peixos serà complicat, doncs, de trobar alguna persona que ens ho torni a fer, hem de fer números. Hem de fer números. Quan fem números, ens posem a tremolar. Perquè la població es dispararà cap a 10.000 milions d'habitants en el 2050. Terres de conreu noves no podem posar en funcionament. Per què? Perquè l'impacte ambiental depassaria les virtuts que ens donaria.
I la desertització, també.
Llavors, hem de produir aliments amb les terres de conreu que tenim avui dia. Bé, aquestes terres de conreu estan perdent la productivitat entorn a un 30 o un 40% anual. Si traiem el recurs aigua, que també està reduint-se, estic parlant de grans zones de producció d'aliments, què ens queda? Ens queda, doncs això, la incertesa, que és cap on estem avançant. És per això que hem de canviar radicalment de model agrícola, sí, de paradigma. Que no ens serveix el que fins ara ens ha portat fins aquí. Això de multiplicar la superfície de regadiu. Espanya ha multiplicat en els darrers 10 anys un 40% la superfície de regadiu. Perdona, fa 10 anys ja sabíem cap a on anàvem a nivell de recurs aigua. Perquè els models que estan elaborant els científics que estudien el canvi climàtic ens situen la península Ibèrica i tota l'arc mediterrani a la zona zero de l'impacte del canvi climàtic. I ho estem veient.
Què vol dir això?
Vol dir que els efectes de l'escalfament global es faran notar de la pitjor manera en aquest arc mediterrani, amb sequeres cada vegada més intenses i més recurrents en el temps i episodis meteorològics violents que es multiplicaran.
De fred i de neu.
S'està veient això també a Europa.
Des de fa 6 mesos hem començat a posar nom a les tempestes que arriben a Europa.
Sí.
Això és un indicador de que anem cap a un escenari violent. Les asseguradores han deixat molt clar que no poden atendre totes les demandes que els hi vindrà, estic parlant d'AXA, de les grans asseguradores mundials, si el canvi climàtic a Europa, sobretot al sud d'Europa, es manifesta com els models dels científics, no estic parlant dels ecologistes, estic parlant dels científics, diuen que es poden evidenciar. És que això no és una qüestió de fe, és una qüestió de ciència. Això del canvi climàtic no és una qüestió de creure o no.
És un fet.
És que és indubtable com que demà sortirà el sol.
És un axioma, és una...
De tota manera, anem potser per dades. Deixa'm recordar abans, que ens queda poquet temps, que estem amb el José Luis Gallego, que estem a la veu dels animals i la natura, que ell és ambientalista, i que estem parlant d'aquesta plataforma, SOS Sequia, que podeu consultar, i després ja remetrem una altra vegada. Parlem de moltes coses, clar. El tema dels purins ens donaria per 4 programes, i el tema del canvi climàtic per 5, no? Però potser, amb tot això que dèieu, és important, i ara tu deies, no, el canvi climàtic és una qüestió palpable, científica, i altra gent ho nega. És a dir, sembla que fins que no tenim l'evidència hi ha gent que no és capaç de veure que tenim aquest canvi climàtic al damunt.
Mira que potser... en aquest programa s'esforcem, eh?
Potser aquí a Europa no l'hem tingut tant fins ara. Hi ha evident que zones com Somàlia, com Zimbàbue, que ha patit una sequera espectacular els últims 5 anys...
Califòrnia, els focs...
Sí, els focs de Califòrnia, sí. No? Uh-huh. Llavors, aquestes zones és evident que ho pateixen cada dia i ho pateixen amb fam i ho pateixen amb coses. Aquí a Europa encara mengem, encara bevem aigua. Què fa falta? Què més fa falta perquè la gent es pugui adonar que això és una qüestió que realment és científica? És a dir, que hem de deixar de banda interessos econòmics, que hem de deixar de banda certes luxes, potser, per intentar cuidar el planeta, perquè si no és on vivim, oi?
Mira, és tràgic haver de dir això, eh? Però l'únic que fa falta és esperar. aquest programa que estem gravant avui, a lo millor d'aquí uns anys agafaran i diran, escolta'm, a Ràdio Estela ja feien un programa, un espai dedicat a la natura, anem a recuperar a veure de què parlava aquella gent en aquells anys. I llavors agafaran aquells ciutadans i aniran als seus avis o als seus besavis, perquè com que diuen que la nostra mortandat anirà pujant i ens morirem, Manel, amb 110 i amb 120 anys, doncs encara hi serem molts, penso jo, que podem ser allà, i vindran i ens diran, escolta'm, però si ho sabíeu, però si estava clar, però fins i tot ho dèiem per la ràdio.
No heu fet res.
Com és que no vau fer res? Com és que no vau reaccionar? Llavors, els que ens dediquem a fer divulgació d'aquests temes, o com a mínim jo ho confesso, no sé si vosaltres també, jo et confesso que té una part d'egoisme, jo vull curar-me. Jo vull que quan em faci aquesta pregunta a la meva neta o la meva besneta, dir-li, ei, jo ho vaig intentar. Jo vaig publicar aquests llibres, jo vaig anar a les ràdios, jo vaig anar a la tele, em vaig parlar amb els científics, vaig intentar traduir els seus informes i posar-los a l'abast de tothom amb un llenguatge més divulgatiu i més col·loquial. Jo ho vaig intentar. I com jo, moltíssima gent. La gent d'ADA, la gent de Greenpeace, la gent de BBF, la gent de Sweet Life...
Josep Lluís, no, perdona que t'interrompeixi. És que tu has dit una cosa, has dit necessitem els polítics perquè són molt importants, però és que precisament la dificultat la tenim moltes vegades amb els nostres representants polítics. I acabes de dir una cosa que de sobte m'ha fet pensar. Has dit les asseguradores ja no poden estar dient que no. I en aquests moments que has dit això he pensat potser gràcies a les asseguradores la pressió d'aquest lobby aconseguirà el que no podem aconseguir els ciutadans mitjançant la raó.
És que estem evolucionant cap aquí. Tu tens cap dubte de que els polítics del segle XXII portaran a davant de tot i a davant del seu programa i a primera pàgina la lluita contra el canvi climàtic? No tinc cap mena de dubte, perquè la societat està evolucionant cap aquí. Si tu, Carme, fa 20 anys t'arriben a dir que un partit animalista trauria 300.000 vots i es quedaria a re, a escacs d'entrar al Congrés dels Diputats, tu haguessis cregut?
No, en aquells moments no. Però tenia esperança de que podríem canviar una miqueta.
Doncs imagina't, doncs en el de resta estem exactament
però,
igual.
Josep Lluís, aquests 300.000 són d'aquells constants, eh?
I tant.
No són d'aquests oportunistes. Sí, sí.
Jo sempre dic que són el millor de cada casa. Són el millor de cada casa.
Josep Lluís, després d'aquest cum laude...
Sí.
Estem impressionats i jo crec que els nostres oïdors tenen que agrair i conèixer de la veu teva, dels teus coneixements, de la teva experiència, dels teus esforços, el que se'ns ve a sobre. Estem tenint que estar molt preocupats pel canvi climàtic, perquè és la nostra closca, i sense això no podem fer res més, ja podem discutir de lo que vulguis, perquè això és el més important, que en aquests moments el món s'està presentant amb aquest canvi.
Deixa'm acabar amb una frase del meu estimat i enamorat Joan Manuel Serrat, que diu, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Acabem així, oi?
Molt bé.
Acabem així.
Gràcies, José.
A vosaltres.
Recordar, www.sosequia.com, allà hi podeu consultar, és aquesta nova eina periodística que engloba tot aquest material que podeu consultar sobre, precisament, sobre la sequera, sobre canvi climàtic, aquests temes que estàvem parlant, i qualsevol altra activitat que pugueu tirar endavant, oi?
I tant.
José Luis Gallego, moltes gràcies per intervenir.
A vosaltres.
Gràcies, m'ha après molt. No. José Luis.
Gràcies a vosaltres i us encoratjo a continuar.
Gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Recordàvem l'orquestra Plateria amb una de les seves primeres gravacions dels anys 70 i 80 del segle passat. Era un conjunt molt bo que interpretava les cançons i els ritmes del moment amb un repertori molt variat i un so característic. Cha-cha-cha, rock and roll, rancheres, salsa, mambo, ballables... En fi, tot un paquet que els feia insubstituïbles per la ballaruga i el passar-ho bé. Escoltem ara Baila la conga i la superconeguda Pedro Navaja gravat en viu. A la propera, si Déu vol.
Del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas le va el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Se pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. De pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina el viejo abrigo, saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial,
que carga encima pa' que la libren de todo mal. Mi Pedro navaja, puñal en mano, me fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Y mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida a él le decía. Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Sorpresas, sorpresas te da la vida.
Ay, Pedro navaja, matón de esquina. Quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Ay, ay, mira, Pedrito, jugabas fuerte, pero hoy se acabó tu suerte y a tu vez.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios.
Juanito.
La vida te da sorpresas, sorpresas. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Cuando lo manda el destino, no lo cambiamos pintado. Si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay,
Pedro navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. Pels gats, els fils es converteixen en un joc molt entretingut, però darrere un fil pot haver-hi una agulla de cosir.
Sí, i això comporta que se la puguin clavar. Intentem que els costurers estiguin sempre tancats i fora del seu abast. Així, evitarem que es clavin agulles, ganxets imperdibles, tisores i altres estris que utilitzem per cosir.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat. La natura és plena de paraules d'amor, però com podrem escoltar-les enmig del soroll constant, de la distracció permanent i ansiosa o del culte a l'aparença? Moltes persones experimenten un profund desequilibri que les mou a fer que les coses a tota velocitat per sentir-se ocupades, en una pressa constant que al seu torn es porta a atropellar tot el que tenen al seu voltant. Això té un impacte en la manera com es tracta l'ambient. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.